notícies tornaran a IB3 Ràdio quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Guillem Martorell Bonnin acaba de publicar el seu primer llibre amb 11 anys.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fèiem amb en Toni Cardell, el control tècnic, i en companyia de dos Guillems, Guillem Martorell pare i Guillem Martorell fill.
Som 80 dies, som 80 nada más.
Guillem Martorell Bonnin és un nin mallorquí d'11 anys que acaba de publicar Guillem, quin desastre de vida. Aquesta òpera prima combina anècdotes reals amb històries inventades i dibuixos fets per l'autor mateix. En Guillem és un nin com qualsevol altre. Va a escola, li ha de passar-ho bé, i viu a Santa Margalida, però en els darrers mesos ha dedicat molt de temps a escriure i crear aquesta obra, i ara en volen xerrar una estona en profunditat amb l'autor i amb el pare de l'autor, que, com no me n'acotxo, l'ha hagut d'acompanyar fins als estudis d'IB3 Ràdio.
En profunditat.
Guillems, com esteu? Benvingut. Guillem Martorell, pare, com va?
Hola, va bé.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies.
I Guillem Martorell, fill, com
Hola,
estàs?
Hola, estic bé.
Primera entrevista, Guillem, a la ràdio?
La segona.
A la ràdio, la segona?
Mm.
I que, bé, no, ja està. Mm. Fora nervis.
Fora nervis.
Home, una loca amb 11 anys, ja escriu llibres. Mm. Com va ser això, Guillem? Vas ser tu que vas dir vull escriure un llibre? O ton pare te va dir...
Vaig ser jo.
Sí, vas ser tu.
Un dia teníem una llibreta de matemàtiques i jo vaig dir, escriure un poquet. Ja, fèiem una gincama i jo estava amb un parell d'amics per allà i m'ha pegat la inspiració per escriure.
Vaja, però no t'hi has posat per poca, perquè quantes pàgines té aquest llibre que has escrit?
90 cada... Tinc 5 llibres. 3 de llibres tenen 90 pàgines. N'hi ha alguns que tenen 24 i els altres... 14.
14. Pare, reis, perquè com ha estat tenir un fill que vol ser escriptor?
Fes la veritat, que una sorpresa mitges, perquè ell sempre de petit li ha agradat escriure i dibuixar. Jo record quan tenia 5 o 6 anys, ell me feia grapar fol de dinar 4 i se posava ja a fer les seves historietes, en els seus dibuixos, començava a escriure... I després ja més a mal li va pegar per fer mapes, i va deixar un pot d'escriure, però ara fa un any i mig o això, se va posar a escriure els seus diaris, perquè una companya de classe li va regalar, també, això va ser posterior i el que ha contat ell, li va regalar un... Dic, va fer 10 anys, li va regalar una llibreta, un diari, i ell va començar a escriure. I cada vespre se posava ja a escriure un parell de pàgines, i així ha anat fent.
I Guillem, en quin moment, Guillem, fi, en quin moment em vas estar que allò que estaves fent, que eren, tu deies, com llibrets grapats, que ara ho comentava ton pare, tot això podia ser un llibre que se podia publicar i que sa gent podia llegir les teves històries. En quin moment vas veure que aquí hi havia material?
Bé, jo no ho pensava. Jo va ser que ho vaig pensar quan mon pare li va mostrar tot això a en Tomeu Simó, i en Tomeu Simó va dir que podríem fer un llibre.
I qui és en Tomeu Simó?
El nostre editor.
Ah.
Bé, l'editor de Espelma Edicions, el meu editor.
Clar, el meu editor, m'encanta. Qui ha de ser? El meu editor, qui ha de ser?
Clar.
Diu, divendres 20 de setembre, a matemàtiques el mestre mos ha manat fer una fitxa de divisió de 3 xifres. He pensat, això estarà xupat. Però no podia estar més equivocat. Ben volat tant que el cervell m'ha sortit volant d'escap. Això dius. Va ser difícil.
Sí, molt difícil.
És bon alumne, però, en Guillem.
Sí, és molt bon alumne. El que passa és que és veritat que les matemàtiques és el que li agrada menys. I el millor que hi ha sortit aquesta part que no li agrada tant.
I crec que era sobre baixa que escrivies. Aprofitaves el cap vespre per posar-te una mica allà en la teva tasca com a escriptor. T'has hagut de crear una disciplina? És a dir, ara que ja sabies que volies fer un llibre i el teu editor t'ha dit això se pot publicar, tu ja vas adquirir un compromís de dir cada dia escriurem una estoneta o dibuixarem una estoneta?
Bé, jo no és que sigui a l'hora baixa, sinó a vespre, perquè el vespre sol ser l'hora que pega més inspiració per als escriptors, com un pare i jo. Com un pare li va passar el mateix. Un vespre no podia dormir i se va posar a escriure.
Ah, vols? És una teràpia que vols
trasllar. I, bueno, pues, quan m'ho va dir en Tomeu, m'haig aturat molt de temps d'escriure llibres petits, de llibres d'aquests. El meu diari, que ell personal, o personal no era, era públic, pues, vaig aturar d'escriure-lo.
Sí, perquè vàrem decidir que el que faríem era a partir de el que ja tenia escrit i una mica la cosa més, ja faríem les il·lustracions, les passaríem en digital, perquè ell en el llibre no només feia... És que els seus llibres ja eren talment així, només que li faltava el color. I el que vam decidir és digitalitzar primer dibuixos, que jo dibuix molt en la tablet, i ell feia el dibuix, i jo després li donava el color sí que l'he ajudat, i a partir d'aquí després vàrem posar els textos, i així ha estat. Però ell, després de saber que havien de fer llibre, no ha seguit amb coses diferents, sinó que ens hem dedicat més en això.
Clar, ja ha dit, el meu diari era públic, no és molt habitual. Primer que un nen d'11 anys tingui un diari, perquè ja no s'estila, i després que aquest diari se comparteixi. Clar, els teus companys de classe, Guillem, te deuen conèixer beníssim, perquè sí. Ara ja han pogut llegir què fas a casa, què no fas, com te diverteixes, què penses... Clar, com has viscut aquesta exposició i que tothom sàpiga una mica un trosset de la teva vida?
Així és com vaig fer, que empatitzant la nova classe. Quan vaig arribar a 5è, jo quasi no me coneixia ningú. Només tenia un parell d'amics. I després, quan vaig mostrar el meu diari, vaig començar a fer amics. I, bueno, pues...
I per què no te coneixia ningú?
Perquè, nosaltres, a quart, hi havia molt poques persones que havien anat a quart B en jo. I a quart A hi havia moltes persones de quart A.
Van canviar de grup, diguéssim.
Sí. I, pues, no els coneixia molt.
És a dir, que se pot fer popular un escrivint diaris i no tenim mòbil. Tu, per exemple, tens mòbil, Guillem?
No, no en tenc.
No? En vals?
No.
Què diu son pare?
Jo em vull anar a 16.
Ah, de 16?
Bé, perquè no te li han dit que fins a 16 no entendrà. Ja veurem si arribam o no, però ets objectiu.
I
no,
està molt bé que ell digui, fins a 16 no em vull. No és que no me'n donin, és que són jo que he decidit que fins a 16 no necessit ni mòbil ni res de res.
I els teus amics en tenen?
Sí, qualcuns.
Qualcuns.
El més... els que tenen mòbil són els més populars.
Ah, sí?
Sí.
Què dius? Per què?
Perquè tothom vol escoltar musiqueta...
Mirar vídeos i tot això.
Mirar vídeos i tot això, sí. I, claro, és difícil de vegades, això.
Ja. I què t'han dit quan vas anar a escola i dir mira, he fet aquell llibre, que te'n van dir els teus companys?
M'han rodejat i m'han començat a demanar menys si sortien.
Ah, guapa, això els interessava, eh? Sí. Menys si sortien. I què? Surten? Qualcun?
Més o menys. N'hi ha qualcun que no surten i n'hi ha qualcun que sí.
Clar, és fer com una selecció natural, no pot sortir tothom en aquest llibre. I clar, Guillem, com decideixes que una anècdota normal que te passa pot convertir-se en part del llibre? Ho dic perquè, per exemple, un dia que anava dormint la teva germana, que és la Pradina, tu comences a sentir renous a un dels capítols, i la teva germana no, i ella se queda dormida tot d'una, en canvi tu passes una nit una mica complicada. Clar, en quin moment decideixes que aquesta anècdota pot formar part del llibre?
Perquè si la gent se pot sentir identificada en jo... Pot dir, jo també me passa això, jo també a vegades tinc un pot de por de quan vaig a una altra persona. I clar, així és com vaig voler posar aquesta història. I també perquè me feia molta gràcia. Era una de les millors històries que m'havien passat.
Clar, tu ara com a escriptor, Guillem, supos que has tornat a la dia amb una plegueta. A de vora, o al manco amb una mica de paper i llapis, per si has d'apuntar qualque idea que no s'escapi.
No, jo...
No. Tu només quan t'arribes inspiració al vespre.
Sí, només quan arribes inspiració, perquè el dematí no en tinc gens. Gens.
Clar.
Tens son, el dematí.
Sí, son.
Clar. Sí, però té molta imaginació, molta creativitat. En Guillem, vos ho diuen, mestres, professors?
Sí, l'any passat, per exemple, la mestra que havia tingut, crec que ja l'havia tingut 3 anys, no, Albert, en Catalina. Sí que mos havia dit que la part aquesta creativa, que la tenia molt desenvolupada i tal, jo deia que es caia de sempre... També era veritat que potser a partir de videojocs o de sèries que li agradaven, a partir d'aquí ell se muntava les seves coses, els seus còmics... I després els mapes, que els mapes... T'hi perdies allà, perquè potser agafava un full d'un metro per 80, que jo li vaig comprar un rotllo d'aquest de 50 metres, teníem un metro i allà t'hi fa un mapa que t'hi perdies. En tot, tot superdetallat, aquí a no sé què...
Clar, és molt curiós, sobretot ara que com aquesta cosa de la creativitat, de la imaginació, de poder inventar altres mons, que a vegades s'infantesa, com que evoluciona tan aviat,
sí.
ho perdem molt aviat.
Què passa? Que també el millor... clar, jo som professor de dibuix, i també dibuixo en la tablet, i també, jo també escric, supos que això també, i de veure-ho, el millor també l'influeix a l'hora de començar, que nosaltres no li hem exigit mai, és una cosa més seva, però sí que potser l'entorn fa un poc que ell sabés i fer aquest tipus de coses. També és veritat que, per exemple, nosaltres intentant que les pantalles, ara darrerament mos hem desbordat una mica, però les pantalles que nostres estan molt controlades. Nosaltres li fem una carga d'antíquets i tenia 4 tíquets a setmana, que eren 4 hores, i a partir d'aquí després s'havia d'avorrir i fer altres coses. Per tant, s'avorriment ho a fer coses creatives, a vegades.
I clar, és que ara no s'avorreixen.
En l'estable no s'avorreixen, però després, si no tenen... aquestes eines han de cercar qualque altra cosa. En aquest cas, tenir papers i tenir llapisos perquè nostre, que a vegades per ahí can boom, també supos que ajuda.
Clar, sintonitzat Tèntol, això és Ivetra Ràdio, som en conversa amb en Guillem, amb en Guillem Martorell, pare i fi, en Guillem Martorell Bonnin i en Guillem Martorell Mir, que et són pare, i parlàvem ara d'aquell llibre que acaba de publicar Guillem, Quin desastre de vida, que és com una mena de diari, mig real, mig ficcionat, d'aquest nin d'11 anys de Santa Margalida, que ha debutat al món de sa literatura i de sa publicació. Clar, supos que els nins funcionen per mimesi, imiten allò que veuen. Pares de Balears, si voleu que vos surtin nins dibuixants... 4 hores de tablet a sa setmana, feis un tiquet a mà, i a partir d'aquí es com se fomenta una mica sa fantasia, perquè tu es mapes d'on te ve aquesta dèria, Guillem?
Dels videojocs. Jo me ve del videojoc, perquè jo des de petit jugo a videojocs. I clar, per exemple, jugo un videojoc que té una mecànica, i aquesta mecànica l'aplica en el videojoc que faig en son mapa. Perquè en son mapa es faig videojocs. I, claro, així és com he dibuixat els mapes.
O sigui, que tu t'imagines que el mapa és el mapa d'un videojoc, no?
Sí.
Clar, i durant aquest procés d'escriptura, hi ha algun moment que t'has quedat en blanc i no sabies com continuar? Perquè, clar, tu ho fies tot molt a sa inspiració des cap vespre, però, clar, pot ser que és inspiració de vegades. Sigui de vacances, quan has tingut un bloqueig creatiu, tu que ja tens editor i ja ets un autor novell, el llibre publicat, com has tirat cap endavant?
Bé, quan he tingut un bloqueig, he dit, aquell dia, com que no me surt bé, ho deixaré i ja ho faré un altre dia. I així és com jo se me lleven els bloquejos i després, si surten malament, possiblement un altre dia me surti bé.
Clar, i a casa, sa mare, sa germà, com gestionen tenir un nen artista? Perquè això no passa sempre. Li heu deixat el seu redol, té, com a Virginia Woolf, la seva cambra pròpia, el seu raconet, de creativitat, de qualque manera?
Pel que fa, el que és els diaris que feia, ho feia a l'hora d'anar a dormir en el llit. Se posava allà en les seves llibretes i se posava a escriure allà. I jo, l'home estava d'orell i feia, jo què sé, llegia o feia una altra cosa. Però això era el seu moment. No és que tingui... Bé, el seu lloc era el llit. La veritat que no sé si és estrany o no, però era el seu moment. I ell se posava allà, les seves 3 pàgines que escrivia cada dia... També és veritat que les pàgines tenien els dibuixos. Però bé, la veritat que han hagut de retear bastant de text, perquè la veritat que ell havia escrit bastant més.
Clar, l'edició té això.
Sí.
Que te fa retear una mica.
Sí, perquè és molt cada més. Després, en color i tot això, encareix molt. I clar, tampoc la bossa no és infinita. I han hagut de triar també un poquet. I a més, volien saber també com funcionava i tot això, perquè també la veritat que de les històries que té escrites, després n'hi ha que se poden reprofitar. Perquè, a lo millor...
Sí, hem de fer un altre.
Sí.
Ah, no, no.
No ho sabem encara.
Supos que això ja un picar fet és primer quan ets un autor d'èxit, ja arriba un punt en què tu ja penses en més volums.
Sí. Ja penso en un altre volum. En un de l'estiu. I si aquest de l'estiu té molt d'èxit...
Un de l'hivern.
No, un de... els viatges d'estudis.
Ah, això te fa ganes.
Em fa ganes. Un de viatges d'estudis que s'ambienti en l'època que hem passat de vendre papeletes per Santa Margalida. Mm. És el que desastres que mos passen.
I vam anireu de viatges d'estudis, ja ho sabeu?
Ja hi hem anat.
Ah, ja heu tornat.
A PortAventura hi vam anar.
Ah, molt bé.
En els Pirineus.
En els Pirineus en... i PortAventura, les dues coses.
Les dues coses. Ai, de vegades, sí. En fora els Pirineus de PortAventura.
I quin títol tens de l'estiu? Massi m'ho vol dir.
Estiuetjats de friquis.
Estiuetjats de friquis.
Això és el títol que havien triat, que de fet crec que és la darrera frase del llibre aquest.
Ah, mira.
Una cosa així, no? O l'estiuet
sí,
de friquis.
Sí, estiuetjats de friquis. Uh-huh.
I no deveu estiuetjar a Can Picafort?
Sí. Mm.
Ho he sabut perquè aquí tens un mapa. L'has fet tu també en aquest mapa?
Sí.
Fantàstic.
El papa m'ha dit que el fes i pues, després d'un poc de veure amb mos vaig acabar fent.
I clar, tu allò que destaques és Can Picafort, Santa Margalida i la Fundació Mossa en el Cove de Manacor. Per què?
Perquè hi van anar a una excursió i m'ho vaig passar beníssim.
Te va encantar. M'encanta els referents, perquè són això. Campanet, també has estat a Campanet?
Sí.
Mm-hmm. Sí, perquè jo som de Campanet.
Ah, ton pare és de Campanet.
Sí, i anàvem tots els caps de setmana, el manco el dissabte, i anàvem a la caseta de Can Capellí, que també surt, que és la caseta de mon pare i ma mare.
D'acord.
Clar, i la presentació ha estat a Campanet, ja Santa Margalida, i jo que he vist imatges, va ser un èxit. No sé si vos esperàveu que hi hagués tanta convocatòria i tanta de gent vengués en aquestes presentacions, Guillem.
Jo m'ho esperava. A Santa Margalida m'ho esperava perquè ho vaig anar a presentar els dies previs, ho vaig anar a presentar a tota l'escola, a totes les classes, a totes. Fins i tot l'institut s'ho va enterar no sé cap forma, no sé quina forma, i va venir un munt de gent, i tothom me deia que vendria. I, bueno, i Campanet també és vera que la predina té moltes amigues i totes les amigues me coneixen, i clar... Sí. No.
Va venir tothom.
Tot és una manera que no és la predina?
Abel.
I doncs, una molt bona manera de saber què fas nit de Abel. Si ets un pot xafarder, n'hi ha prou en que te compris el llibre i vulguis que ja pots espigolar una micona com va tot. Mm. Clar, parlaves de que tu ja estàs pensant amb aquest segon volum. Tu continues pintant, continues dibuixant, continues escrivint? O per ara tens prou material com per ja estar pensant en maquetar-lo?
Bé, ara mateix, ara començarem el projecte. No estic escrivint, però ara mateix ho he deixat, però fa poc que n'estava escrivint un, de els viatges d'estudis, perquè mos ho havien dit. Antes de començar les vacances d'hivern m'ho havien dit. Compreu un diari, perquè heu de fer 3 pàgines cada dia. I clar, jo vaig pensar, podríem continuar fent el meu diari. I com va néixer el següent llibre, que seria Venjança assegurada. O Venjança final, no sé com se deia, però qualcun d'aquest no.
És que sigui al·lucinat, això és com un work in progress, és com estar aquí, si tinguéssim en Dostoyevsky, com ell anava fent els seus contes i va pensar en títols i com ho ha de fer. Clar, Guillem, pare, quan vas descobrir que el talent del teu fill anava més enllà d'un joc? M'imagino que havia començat d'una manera com a fortuïta, perquè li agradava dibuixar, però clar, ara ja cristal·litzat amb un llibre, no sols habitual. En quin moment vas veure que el que tenia en Guillem fi era talent, realment?
És que això va ser com un poc una coincidència, no estar en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè resulta que en Tomeu Simó era d'Espelma Edicions, ell el coneixia de fa molt d'anys, però també fa molt d'any que no el veia, i va venir a l'institut a fer les pràctiques del màster. Jo era el seu tutor de màster. I clar, jo sabia que tenia ses editorial, i vaig dir, bé, li mostraré el que fan aquí. Però no en s'ha sentit de... anem a publicar això. Sinó perquè jo, orgull de pare, pues, m'agradava molt el que fes, la veritat que els dibuixots són molt expressius, que jo considero que era una cosa molt difícil de fer, i li vaig mostrar. I al cap d'un període de dies ell m'ha dit, hem de fer alguna cosa amb això, hem de fer qualsevol cosa, i em van xerrar, i a partir d'aquí van dir, bé, ho farem, i van començar amb la feina de digitalitzar. Sé que és que recordo, m'ho van anar a Menorca per Pasco, i m'ho van endur la tablet, i les estones que tenien lliures les van començar ja a dibuixar, i dibuixava, ell dibuixava en la tablet, i jo després li corregia qualque coseta que potser no havia quedat tan bé, i després ja van començar en el color. Vull dir que va ser que en Tomeu mos ho digués, i mos hi van posar.
Clar, i el procés creatiu d'un infant no sempre és lineal, no sé com ha estat viure'l des de casa, tu que ets professor de dibuix, clar, tu els teus alumnes veus com van progressant, però en el teu cas eres teu fill. Clar, com has viscut aquest moment de bloqueig d'en Guillem que deia, avui no m'ho surt, també n'hi deu a d'altres d'eufòria, com ha estat poder acompanyar-lo en aquest camí, que no sempre sols habitual?
Sí, ell, quan va començar amb els diaris, va ser com molt explosiu. Escrivia cada dia, quasi... Cada dia, potser, de cada 10, n'escrivia 9. I si no escrivia, li sabia greu, no? I era com molt explosiu. Però nosaltres no el pressionava. Bé, jo no el vaig pressionar mai, perquè tampoc era una cosa que ell volia fer, i la veritat que, encara que jo trobava que estava molt bé, i que trobava que estava ben escrit i ben dibuixat, no el pressionava. Per tant, li han respectat el seu ritme, que trobant que és el més... que ell necessita tan bé, que no el pressionem. En el final ha sortit el llibre, però si no hagués sortit, tampoc no passa res. En el final... No és una obligació, ho feim perquè mos ha d'agradar.
Clar, Guillem, si ara qualque nin o qualque nina d'11 anys està escoltant la ràdio, perquè no tots som molt sort d'anar a judo, d'anar a ballet o d'anar a matemàtiques, què els diries si un nin que mos escolta té una idea però encara no s'atreveix a escriure o a fer sa passa? Tu com et animaries?
Jo li diria... Bueno, pues que... que no se s'esperin que ho podran aconseguir i que podran seguir escrivint. I que segurament aquest projecte que estem escrivint ara mateix pot ser un projecte que podrà arribar a ser com un llibre, com el meu, qualcun dia.
Per tant, poc a poc. I amb bona lletra.
Poc a poc i amb bona lletra.
Sí, però tu vas prendre molt de veres això que la teva mestra te va dir podíeu fer un quadern i tu un diari personal i tu ho has fet perquè... T'ha fet ganes, també.
M'ha fet moltes ganes, això.
T'agrada aquest moment per tu d'escriure i pensar el que has fet? I és veritat, això que deia ton pare, que els dibuixos són molt expressius. Només en sa cara. Ja veus si estan enfadats, si...
Sí, a més, això és molt complicat. Per jo, que és un professor que he estudiat belles arts i tal, per jo és molt complicat. I en aquest, a més, té l'estil d'un nin, però té l'expressivitat molt ben aconseguida. Això és el que jo, el primer que me va sobtar. Més enllà de si és anatomia, si no sé què, que no, és un dibuix que no necessita això, però sí que l'expressivitat, si no haguessin estat expressius, el llibre perd molt. I en el final crec que s'ha aconseguit que fossin expressius. Però ja t'he dit que els dibuixos que havia fet en els quaderns a vegades eren encara més expressius que han quedat aquí. Perquè, clar, aquí... Vulguis o no, tens la pressió de ha de sortir, i allà no, allà era com que ell ho feia per fer, pues, eren com més expressius, però en estràs també. Estràs era com més expressiu, com més lliure, no?
Clar, que no és el mateix, m'imagino, dibuixar en paper que va dibuixar després en digital. És una tècnica totalment diferent, i a vegades el trasbassament de dibuixos fa que se perdi una mica pel camí.
Sí, bé, la tablet, la veritat, que avui en dia... té una versatil, és molt versàtil i la veritat que s'assembla bastant, però és vera que, per exemple, el llapis té aquest punt de que quan tu rosses el paper te crea com una fricció i aquesta fricció tu l'emplees per ser expressiu o no. En canvi, la tauleta és molt llisa i potser la mateixa força que tu fas per fer una línia en el paper en la tauleta com se t'escapa, no? I és més difícil de controlar.
Clar, com a pare, Guillem, quin equilibri heu intentat mantenir a casa entre ajudar-lo i deixar-li espai perquè el projecte fos seu, però també perquè ha continuat sent un nin? Clar, és que hi ha com molt de factors a tenir en compte perquè només té 11 anys.
Sí. Ja dic, els dibuixos són sempre 99% seus. Menos, però el color no. El color sí que són jo que vaig donar en la taula perquè jo trobava que era el més complicat i tampoc no era... Ell en els seus blogs o en els seus diaris ho feia només a llapis, no ho feia a color. I varen decidir que seria més ràpid i que també segurament li donaria un punt més... No diré de qualitat, però sí més vistós, no? I també perquè fos més ràpid també a l'hora de fer-ho, no?
El color sempre agrada.
Sí. És que la primera versió que varen fer només havien pintat els personatges. I ho vaig passar en Tomeu, en Simó, i me va dir és que queda un poc coix i tal, hauríem de donar un poc més de color. I així varen donar més color. I en els textos el que varen fer és agafar el que ell tenia escrit i respectar el màxim el que ell havia escrit. Clar, si hi havia faltes, evidentment, se corregien, i si havien de cursar, a vegades m'aporàvem ell i jo, I jo li dic, que trobes si ho posàvem així? De partir de l'Ocardi, i ho llegíem entre tots dos i cursàvem o allargàvem.
I clar, Guillem, en el teu llibre, el protagonista ets tu. No sé si és més fàcil escriure sobre tu o te planteges ja, aquest escriptor, començar a escriure d'altres i inventar-te coses d'altres.
Jo seguiria escrivint sobre jo, llibres... Antes escrivia un llibre sobre un altre personatge, sobre un mos que viatjava a un planeta i hi havia els seus germans i els havia salvat. I pues, això era... Però no ho vaig arribar a fer, era una beta. I claro, bueno, però ara seguiria escrivint
un moment,
sobre
una beta és una versió beta.
Sí, una versió...
No, és que estic regirat ara amb bons anys, que ja parlàvem... Amb una professionalitat que me té estorat. Jo en els 11 anys és que no sabia ni de quin món era. Com per ara entendre que és una versió beta.
Crec que això ho has tret més de vídeo jo, pot ser. Sí, una versió beta. Ah, que sí?
Sí, versió beta.
Però té un vocabulari i unes expressions. D'on ho treus tot això? Perquè diu, feia mesos que me donava murga. O, per exemple, aquí vaig sortir cames a ajudar-me. Tot això ho sents i ho escrius?
Sí, ho he vist a altres llibres.
També?
Alguns llibres que... molt divertits.
Què llegeixes, Guillem?
Sol llegir llibres de meus escriptors inglesos en català. Per exemple, en diari de grec o és de l'àvia Gangster, en David Williams. En David Williams és d'àvia Gangster... Jeff Kinney és el de diari de grec.
Uh-huh. És a dir, que també és molt bon lector.
Sí.
Ho era, ara ja no llegeix tant.
No.
Perquè ja és molt explosiu. Per exemple, va agafar Harry Potter i...
Vaig acabant...
Vaig acabar... Quan de mero te la vaig llegir tots.
Quasi no vaig acabar, no va passar ni un any.
Sí.
Per novembre vaig acabar el darrer.
I després va agafar aquests d'en David Williams, el que és el diari de grec i tot això. I jo crec que això també va ser un pot d'inspiració, no?
Mm-hmm.
S'ha de fer el seu diari, el diari grec també té els seus dibuixos, i jo crec que això va ser un poc el que ell...
Però no ho escriuen nins, o sí?
Bé, no ho escriuen nins. Ho escriuen els meus escriptors preferits.
Ah, clar. Guillem, enhorabona. Ens ha encantat conèixer-te, conèixer ton pare, conèixer aquest llibre, tot allò que te passa pel cap, i que ho hagis plasmat tan bé. Esperem que puguis escriure més... No?
Mm.
Tornaràs. Ara, can Picaforta, aquest estiu tens material.
Ni, més o menys. Me posaré a escriure un parell d'històries. Perquè des d'estiu el vaig deixar molt buit. 24 pàgines. Més curt de tots. El més llarg, 90.
De què és el més llarg?
El més llarg és el primer. I el segon, 89.
Mm-hmm.
El tercer, 70 no sé quants... El quart...
Però és que ja gairebé això són obres completes.
30. El quart, 30. I el... Sí, no, el quart, 24. I el 5, 30. Mm-hmm.
Idò, Guillem, quan te tornis a publicar, avisa. Això ja és que a teva, mos dius coses. Ton pare ja té el nostre telèfon, que mos avisi, tornem a parlar-ne. Mm-hmm. Quan arribi aquest segon volum, que estic convençut que arribarà.
Sí, segur esperem que sí. Sí.
I han anat a escola? Avui no teniu escola? Sí.
No, avui no en teniu.
Avui no, heu aprofitat.
Sí, heu aprofitat, sí.
Per venir
sí.
A Palma. Sí. Ja van a tornar cap a Santa Margalida.
Sí, ja van a tornar.
Molt bé, t'agrada venir a ciutat?
Sí.
O a tu t'agrada més? Bé,
m'agrada més poble de... vida de poble.
Ah, sí?
Perquè si ciutat jo no estic acostumat, hi ha massa renou i pues, no estic molt acostumat.
Gràcies.
És que la gent de la vila és molt de la vila. Ho dic perquè jo tenc la meva amiga Vanessa, que és de família de Santa Margalida, i els hi agrada molt Santa Margalida. És a dir, és que quan ets de la vila no vols respús.
Sí, som vileros.
Vileros de tots.
Jo no, com no. Que ja no ho som. Però bé.
Ho veus.
Sí, ho veig.
Un vilero empaltat.
Sí, empaltat. El meu fill ho som, vull dir, jo ja també ho som un poc.
Va, i la teva germana què ha dit de tot això?
La germana, ella ha dit, jo també en vull fer un.
Ah,
clar.
I
ara...
clar.
Quant any té la germana?
8.
8.
Frana, d'aquí poc.
Frana a Clàudia li agrada més moixos i fer...
Agrada més fer manualitats allà que les deixi tirar perquè nostre... Per això és Can Boom, com diu el papà.
Clar.
Que em deixa tirar per tot.
De Clàudia, d'escotó, paper i això, celo, i ja és content, ja està content.
No, no hi ha res quan tenir un pare que ha fet belles arts, eh? Perquè, clar, tens arts and crafts repartits per totes a casa, i així és fàcil desenvolupar-se la creativitat.
Sí, però ja t'he dit que anar per que nostre és un camp de mines, allò. Eh? No. Però bé, no se pot tenir tot.
No, no, o creativitat o ordre.
Moltes gràcies, de veres, enhorabona. Guillem, tornaràs?
Sí, tornaré.
Gràcies.
Si faig el segon.
Home, bé.
Claro.
Poc a poc. El xec que es dic gros, com si dic. Sí. Gràcies, de veres, a tots dos. Ara tornem.
I de tres ràdios, cultura.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Som de Polònia i som de Campos, però la meva padrina, que era aquí d'aquesta paraula que ja no sent pràcticament mai, era de Llombàs. I aquesta paraula que ja no s'utilitza és soia. Sempre s'enfadava si jugava per fora vila i m'embrutava i sempre m'havia quedat soiada.
Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
I ja la tenim aquí, na. Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, estimat,
avui,
què tal?
Avui, dilluns,
quasi
bon
no
dilluns.
Rip, quasi no rip, mare de Déu, i això que he tingut lliure. O sigui, que
ah,
no he
sí?
fet feina avui, però sí, sí, hi ha una cotxada per tot, no sé què passa.
Sí, està embossat, perquè hi ha hagut un accident.
Ah, un accident. Jo pensava, serà l'operació Nigul?
No però, descartem.
Però ha sortit un poc et sol, vull dir, no entenia molt bé què passava. Però bé, som aquí, som tornada.
Ben tornada.
I avui volvem que parlar, o bé, més que res, vam que fer un mesclòrum, o una mescladissa, o un mesclum, no sé quina seria la paraula més exacta, però volem mesclar dues coses que defineixen tota una generació, o més que tota una generació, defineixen la vida i el món ara mateix. D'una banda, intentar emancipar-se, missió impossible, i d'una altra, les frases de mare que no fallen mai, aprofitant que ahir era el dia de la mare i que just ha sortit un nou estudi sobre partir de ca els pares. Ja vos dic, una cosa és sortir de ca nostra i una altra molt diferent és deixar de sentir... Ja m'ho diràs quan tinguis fills.
Capítol 167. Emancipació i frases de mares. Una mescladissa de les bones.
Sí, sona aquesta música perquè ara mateix emancipar-se és una mica això, una missió impossible, talment com si fóssim una mica en Tom Cruise, en aquestes missions impossibles que fa i que realitza sense tenir cap personatge que li faci ses les escenes difícils, no? Ell se vol
perquè
fer
ell
tot.
Perquè ell no té estres, se fa tot
no,
ell.
No, se fa tot ell. Vull dir que no té predina i també no té por, perquè
en,
hi ha coses...
És en Tom Palomo.
En Tom Palomo. Tu te la guises, tu te la comes. Bé, no sé si volies dir això.
Sí, sí, en Tom Palomo. Exacte. Jo me la guiso i me lo como.
Exacte.
Sí, sí,
bé, atenció en aquestes dades que vols dur, perquè ara mateix, just ara, emancipar-se és més complicat que muntar un moble sense instruccions. Un terç dels joves que viuen amb els pares no poden ni comprar ni tampoc llogar. Traduït en el llenguatge de mare seria, amb aquest preus, ni que vengués el pap a ajudar-te. Però alerta que aquí ve el gir inesperat, o interessant més que res. Les dones joves s'emancipen més que els homes, però, no perquè ho tinguin més bo de fer o més fàcil, sinó perquè ho solen fer en parella. I els homes, en canvi, tiren més cap a viure tots sols o compartir pis amb amics o amb desconeguts. Ara bé, això té trampa. Les dones joves, tot i emancipar-se més, tenen pitjors condicions. Més feina a temps parcial, menys ingressos i més dependència econòmica. I això, segons aquest estudi, acaba afectant molt més si hi ha infants, fills o filles, o si la parella acaba. O sigui que aquesta frase de mare, no depenguis de ningú, Nina, estimada meva, tenia més ciència del que mos pensàvem. I és que ses mares, vulguem o no, són, jo dic, sociòlogues sense saber. No sé si esteu d'acord amb aquesta afirmació.
Totalment.
Però tenen pipella. I això és que, no sé, ve de fàbrica. Són sociòlogues. Teniu cap frase, vosaltres, de mare, de sa vostra, clar, que tingueu en el cap i que vos ressona sempre? Aquella frase, no?, que vos ha repetit, no sé, moltíssimes vegades i que la sentiu, deies, ara això, mo mare.
Home, jo de petit era una mica manotes i sempre m'ho deia allò de destruiries ferro.
Això no m'amaria.
Destruiries ferro, i és cert. Perquè tot me queia... Era molt maldestre, en aquest sentit. És cert, ara ja no. Ara, ara som una ja persona en psicomotricitat fina.
Exacte.
Però de petit sempre m'ho deia destruiries ferro. I ara l'he dit jo a ella.
Que també passa això,
sí,
llavors
molt
feim nostres les frases de les nostres mares. Margalida, tu tens cap frase d'aquestes que encara ara en els 25 anys ta mare te diga?
Sí, sí, bé, sempre mos diu que sí, però al veure que ens orda i se neteja i tot això, sí, ma mare...
Mos deus un dia que ton pare mos de apagava llums, no?
Ah, sí, no,
però ta mare no sé si hi ha qualque cosa...
També.
Si ven
però
jo, llavors que ho trobaré.
Són llums, era... Sí. Sí,
aquesta
sí,
frase
sí.
També molt de mare.
Sotacions al llunç era més de pare, però això de feina, tenir-ho tot ordenat, tot bé, amb molta insistència, sempre. Era
ta mare.
Molt present.
Idò bé, m'ha fet molt gràcia, perquè clar, coincidint justament en que era el dia de la mare, que suposo que ho vareu celebrar una micona, no?, en ses mare, no sé si els vareu fer cap present, si els vareu enviar un missatget, un t'estim, un que faríem sense tu...
Jo és que era de viatge, però vaig celebrar per anticipat, el regal ja el tenia...
És igual, vull dir que...
Vaig arribar a temps per fer-li sa besada abans que s'acabés el dia, tot en ordre, tot el preceptiu va quedar fet.
Tu ara que li de fer present o trobes que és una mica de consumir-me? Jo sí, jo faig regalet, perquè troc a ses mares sempre s'ha d'agrair tot el que fan per nosaltres.
Sí, sí, sí. Jo és que no la vaig veure, ma mare, però sí, sempre
s'ha de celebrar.
Sí.
Bé, allò m'ha fet molta gràcia que aquest dia que se celebrava el dia de la mare, hi havia com molta gent que pujava fotografies, no? La meva la millor, fotografies d'infants, de quan érem infants, de quan érem petits, els regals que els fèiem, i fins i tot he trobat rànquings de frases de mare i fins i tot cançons per celebrar el Dia de la Mare amb frases de mare. Si vols, em donem a escoltar primer el rànquing d'aquestes frases, a veure si esteu d'acord amb aquesta lot. Escoltau.
Ranking de las mejores frases de madre. En el número 10 es la primera vez que me siento en todo el día. En el número 9, esto no es un hotel. Y en el número 8, el clásico, a que voy yo y lo encuentro y lo encuentra. Si tu madre no ha dicho alguna de estas tres frases, tiene el software de madre mal y hay que devolverla para restaurar datos de fabricación. En el número 7, si pica es que cura, porque todas las madres alguna vez han sido enfermeras. En el número 6, no soy el Banco de España. En el 5, me duele más a mí que a ti. Seguramente la primera frase pasivo-agresiva que muchos hemos escuchado. En el 4, hasta que no te comas todo, no te vas a mover de la mesa. En el 3, mírame esto que me ha salido en el móvil. En el 2, el argumento más sólido en cualquier discusión madre-hijos del mundo. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Y en el 1, mi favorita, cualquier día cojo la puerta y me voy.
¿Cuántas de estas frases foran dites? Vinga, va, digau.
Sí, deixa fer mòbil, ho diu...
constantment, no?
Constantment. Pot deixar fer mòbil.
Lo de, si un amic teu te se tira per el pont, de petits, mos ho donen, això. Si, si na Maria se tira per un pont, tu t'hi tiraràs darrere. Allò no, madame, no som un banc, madame. Què te penses, que som de Can Marc? És un poc més nostrat, la frase. Sí. Això no és un hotel, també m'ho ha dit. També m'ho ha dit.
Sí. Jo no som el vostre majordom.
Exacte.
El majordom.
És la primera vegada que m'he segut tot el dia. I clar, jo totes aquestes frases, ara els dic. Ara sóc jo la que els reprodueix. Però bé, bé, coses que també passen, no? Que després te converteixes tu en...
Hi ha coses que només s'entenen en s'edat, quan t'hi arribes, clar.
Exacte. Bé, vols dir que també he trobat una cançó. Una cançó de frases de mare que sona així.
Ponte la chaqueta que hace frío. Deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono. Come y calla, mira la mesa, lentejas hoy y mañana ya veremos. Apaga la luz que esto no es el Banco de España y hazme caso que yo ya sé lo que tenemos. Mientras viva bajo mi techo harás lo que yo te diga y no me pongas esa cara que luego la culpa es mía. Porque lo digo yo y punto, porque lo digo yo y punto.
Què vos pareix aquesta cançoneta de frases de mare? No, no veig que vos faci molta gràcia. Sí, no, que vos han apallucat.
És que estava fent xec a tot el que m'ho diu ma mare, traduït, però anant per aquest camí.
No, jo diu, no sents la vostra criada, de ma
mare. Sí, nosaltres, so, jo també, i també la dic ara. També la dic, o sigui, m'he convertit en ma mare, o sigui... Però bé, no passa res.
És que un pic que passa la fase freudiana de matar el pare o de matar la mare és que t'hi tornes.
T'hi tornes,
perquè,
t'hi tornes.
A vegades els fills són molt pesats sense sabre-ho.
Fins i tot, jo m'enrere molt de ma mare perquè sortia del súper i mirava el tiquet de la compra. I la mama, ja està pagat, no facis comèdia. I em deia, no, s'ha de repassar. I ara la que repassa el tiquet de la compra sóc jo.
Jo també el repàs.
Clar, perquè moltes vegades està passant, no? Que llavors arribes a casa i fas com a comptes i dius, ostres, és que m'han caurat de més, jo que sé, no sé, una...
No tanta botiga petita com quan van a un supermercat d'aquests de grans cadenes que te fan un 3x2. Que, oh, sorpresa, res de lo que agafes ho tenien a de vora, però no estaven els 3x2 i acabes pagant una morterada per dues unitats extres que no necessitaves, per exemple.
Per exemple. Però, clar, hem mesclat, hem fet aquest masclum sobre l'emancipació i sobre les frases de mare, perquè l'emancipació juvenil a Espanya ha fregat mínims històrics situant-se a prop del 15% pels menors de 30 anys. Segons dades de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut, l'edat mitja, ara mateix, per independitzar-se, ja no són només els 30 anys, sinó que va més per amunt. I un dels màxims problemes és la precarietat laboral, òbviament, i els preus dels lloguers. Més de 1.000 euros en el cas de les Illes Balears per trobar ara mateix un lloguer d'un habitatge mínimament digne. No estem parlant d'una casa en piscina, no. Estem parlant fins i tot d'estudis. Però bé, 7 de cada 10 fan feina, però segueixen a la llar familiar. Vull dir, ja no és qüestió de tenir feina, no. És qüestió de que poder-te comprar una cosa és, ja no missió impossible, una cosa superior, i llogar a vegades també te demanen moltes coses, molt de requisits, no? I fins i tot un parell de mensualitats anticipades per la gestoria o per l'immobiliari, per el propietari... I molta de gent no té aquests estalvis. I ara ve quan vos he de parlar d'estereotips, i no és una marotada, això. Perquè també hi ha un factor social en tot això. Elles tendeixen a emparellar-se amb homes una mica més grans, segons aquest estudi, no ho dic jo, i encara pesa això de fer vida en parella com a objectiu vital. Mentrestant, els homes, més rotllo, jo ja estic bé així. Ja m'ho va bé així, ja me conforme. Fins i tot se conforma més d'estar a casa dels seus pares. I aquí entren també les mares amb el clàssic pack de frases. Per exemple, aquesta casa no és un hotel, que ara també ho han sentit. Quan visquis tot sola, tota sola, ja ho entendràs, ja m'ho diràs. Menjaràs bé o només pasta cada dia quan t'independitzis. Has mirat quant costa el lloguer? Idò, queda't aquí, que també ho diuen a vegades, també com una mica aquest sentiment de mare gallina, de mare que vol ser com a gallina i tenir els seus pollets a casa, que bàsicament és amor, però en forma d'hipoteca emocional. clar, tot això lliga, com vos deia, amb el Dia de la Mare, que el Dia de la Mare també hauríem de dir que és un poc cada dia. Però bé, perquè moltes mares avui són el veritable pla d'habitatge de molt de joves. Se deixen habitació, fan tàpers de les totes, ajuden econòmicament... I una dada clau més que vull afegir a tot això és que molts de joves necessiten ajuda dels pares durant anys, segons aquest estudi, més enllà de si viuen o no amb els pares. Vull dir que quan s'emancipen, moltes vegades segueixen tirant una mica dels pares per poder afinar, arribar a final de mes. Allò de mamà només serà un temps, acaba 10 anys després, allà mateix, i no és perquè no vulguin, perquè a vegades és que no poden, és perquè sa vida ara mateix es feixuga i cara a les totes. Sabíeu que entre els 30 i els 34 anys, el 70% de les dones ja no viu amb els pares? I pel que fa als homes, la dada és del 56%. És a dir, elles se'n van abans, però no sempre en les millors condicions. Així que avui, si encara viviu amb la vostra mare, una abraçada forta, i si ja vos heu emancipat, sigui com sigui, segur que encara sentiu dins el cap que vos ressona. Abriga't, que refresca. Has menjat bé, has descansat, fas unes bones oeres. Aquesta, per favor, la vull subratllar, perquè és la frase que cada dia me diu mo mare. Fas unes bones oeres, has descansat, apaga el llum, que això no es resa, perquè hi ha coses que no canvien mai, ni tan sols el lloguer, ni tampoc l'hipoteca.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
A ti... I això és tot per aquesta setmana, un petit homenatge a totes les mares presents i no presents que mos han surat, que mos han tingut sempre brou a la gelera, com canten a Rigoberta Bandini, i també que fins i tot en els moments més complicats, fins i tot quan molt de joves no se poden emancipar, ells són allà per ajudar-nos. Així que a totes les mares, moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies,
poden dir gràcies.
Sí, perquè tot allò que han fet per nosaltres és molt.
Exacte.
Mai els ho podem agrair prou.
No suficient, exacte. No.
Moltes gràcies, Joana.
Fins la setmana que ve.
Que hem marotat, que ha passat pel Dia de la Mare, que déu-n'hi-do, això, flors i Dia de la Mare també van molt de la mà, perquè
sí, clar,
molta gent
maig
regala flors.
Sí, sí, tothom aprofita, fins i tot també se celebra la Fira de les Flors a Costitx, que és una cita també, primer de maig, ineludible, pels costitxers, i per molta de gent que també s'acosta a veure les virgueries que fan amb flors. Res,
no, fins
bona
la setmana.
Adéu.
Bona setmana. Ara queda un poc minut de programa i acabarem, com sempre, amb un poquet de música.
Tres ràdios, participació.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona pareja que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El Guateque Musical.
Molt bé, doncs com dèiem, posa'm un poquet de música per acabar aquest programa, i avui dedicada a Sarrià, com així.
Perquè ahir, a més de ser el Dia de la Mare, que ja gràcies a Namaroto hem felicitat a totes les mares de Balears, també era el Dia Internacional de la Riaia. I precisament en aquesta activitat tan saludable dedicarem el nostre guateque d'avui. I començarem per un clàssic, Smile, en la versió que em va fer la gran Lady Gaga.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see.
No hi ha res que conhorti més que el somriure d'algú que estimes, i Josep Tió ens ho explica et miro somriure que soni.
A dintre el teu ventre alegrament entra la tebior del meu llit, t'abraçaré. Enfada't mentre rius per les bromes que t'he fet. Somrius des del retrat de sobre del calaix, voltada de figures de colors que has fet un fan, i et miro.
I la riaia de l'amor també es casa, com canten Alejandro i Maria Laura.
Tu risa és mi casa, mi fin de semana. Dejé d'escucharla, dejé d'escucharla.
Pepet i Maria t'han fet comptes i ens canten que somriure crema 5 calories cada vegada, així que tots a riure, somriure i mirar de ser feliços.
Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mave la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mave la vida, té tantes versions.
No sabem si Katy Perry va riure gaire o no quan va llançar la seva targeta de crèdit a la Fontana di Trevi a Roma, però Smile sembla que sí. L'escoltam.
Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while, but now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Now you see me shine from a mile.
I torna ara per un crooner de pinyol vermell, Tony Bennett i el seu The Shadow of Your Smile.
The shadow of your smile when you are gone. Will color all my dreams.
Hi ha molt de tipus de riaia, com per exemple la riaia d'Oiuda, i així ens ho canten els Último de la Fila.
Vuelve la risa rara, la risa del dolor, pesadilla el color que arruga mi guitarra. Mi hermana, vuelve el ventilador que me despeina el alma, y la autopista gris donde se estrecha el fin de semana solo en la niebla de la noche.
ara el Sueño de Morfeo ens canten a la Sonrisa Especial.
I tancam ja la paradeta amb el Somriu i Viu del nostre gran Suasi.
Resignacions, les coses venen com són, hi haurà temps per somiar. Deixa'ns les flors per entrar, mentrestant te prepares per anar fent altres plans. Les set tornades deixar, només tu pots fer canviar.
Molt positiu, molt optimista, molt rient aquest tema d'en Suasi. Somriu i Viu, fins aquí avui aquest programa. Així és que Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
Sebastià Oliver, gràcies.
Ciao a te, fins demà.
Miquel Jun, que el control tècnic ha estat en Toni Cardell. Tornem demà a les 3, com cada dia, de dilluns a divendres. I ara vos deixam amb na Mònica i en Rafael i els nostres aviadors. Fins demà, gràcies. Somriu.